Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president dels Estats Units, Donald Trump, té en marxa una guerra comercial que afectarà diverses economies globals, inclosa la catalana. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i segons l'últim informe de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, les empreses catalanes que exporten regularment als Estats Units es veuran directament impactades per aquest gir proteccionista. L'estudi estima que l'economia catalana podria reduir el seu PIB en un 0,2% a causa d'aquests nous arancels. Catalunya ha tingut una relació comercial forta des de sempre amb els Estats Units, sent aquest país el cinquè soci comercial de la regió. El volum de les exportacions catalanes als Estats Units va superar els 8.600 milions d'euros l'any passat, dels quals més de 3.600 milions corresponen a productes exportats des de Catalunya. Amb l'augment dels arancels, sectors claus com la maquinària, la química, els alimentaris i també la metal·lúrgica es veuran especialment afectats. Ho hem analitzat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra amb el Josep Soler, que és director de l'Institut d'Estudis Financers. Amb ella està la Yolanda Canales. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Amb tot Soler diu que aquesta política de Trump té dos problemes importants. Evidentment, el primer, que posar arancels implica restriccions al comerç exterior que no beneficien ningú. Però tant o més important que això és la indefinició. No se sap quan, i a més, un dia el president dels Estats Units diu una cosa i l'endemà la contrària. Per això Soler creu que aquesta incertesa és el pitjor d'aquesta situació.
I aquesta incertesa és quasi, jo diria, pitjor que l'altre, no? Per tant, primer hauríem de saber què queda tot això i després podríem valorar estrictament els danys, que segur que seran danys importants si finalment tiren endavant, no?
Per això Soler no concreta exactament quins serien aquests danys. En el cas dels arancels a l'acer, podria afectar unes 400 empreses a Catalunya. I com poden fer front a aquesta situació? Evidentment, buscant nous mercats, tot i que el director de l'Institut d'Estudis Financers diu que això no és tan fàcil.
Sí, el primer, evidentment, és veure que allò que es pot convertir en un producte massa car i, per tant, que aquestes importacions americanes doncs es tallaran, s'ha de buscar un altre mercat, si és que existeix, no? Que tampoc és tan senzill.
I un altre sector que té en el punt de mira Trump és l'agroalimentari. En el cas d'Espanya, afectaria el vi, el cava, en el cas concret de Catalunya, el formatge o l'oli d'oliva. I aquí, diu Soler, hi ha un problema. La Unió Europea té superàvit amb els Estats Units i negociar amb algú que té aquest avantatge no ajuda precisament.
Tenim un superàvit amb els Estats Units. Estic parlant, repeteixo, des del nostre entorn comercial, que és el de la Unió Europea. Tenim un superàvit. Per tant, hi ha una raó de fons, que és que els Estats Units té un dèficit comercial en moltes d'aquestes zones del món. Negociar amb algú que d'alguna forma té aquest avantatge negociador, perquè pot dir, efectivament, que ells compren més de lo que
venen, no?
Li comprem,
sí.
Doncs és de mal negociar.
A més, diu Soler, Trump no negocia, amenaça. I per què fa això? Doncs diu que la seva idea és que via arancels es produeixin als Estats Units productes que ara mateix no es produeixen, però també intentar que el dòlar sigui més feble. Però també Soler considera que aquesta política té altres efectes, en aquest cas als mercats financers, que estan baixant. I això pot generar molt malestar als estalviadors americans.
Estem analitzant avui els efectes dels possibles arancels de l'administració Trump a l'economia en general i a la catalana en particular. I qui en sap molt del tema és la senyora Cristina Serradell, que és la directora de Negoci Internacional d'Acció, que és l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa. Senyora Serradell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, en situació com la que estem analitzant avui, suposo que vostès estan en permanent contacte amb les empreses catalanes que treballen amb els Estats Units. Quines recomanacions els estan fent? Com s'han de preparar davant d'aquests arancels, senyora Serradell, i les empreses?
Bé, primer estem demanant també calma per anar veient, perquè, òbviament, el que hem vist en aquest mes i mig, no?, o dos mesos, és que moltes més amenaces que realitats. Per tant, bueno, està informat. De fet, de tots els arancels que s'han anunciat que afectin a les empreses catalanes, ara mateix només estan vigents els de l'arancel i els arancels de l'acer i l'alumini. i aquests sí que estan vigents i, per tant, aquí sí que tenim empreses catalanes afectades i és bastant complex entendre el funcionament d'aquests. Per tant, estem rebent moltes consultes per aclarir doncs, com afecta i com s'apliquen. I després sí que la setmana que ve, a priori, sembla que s'anunciaran els aranjals recíprocs. Per tant, aquí estem doncs, a l'espera també de veure una mica en què es trasllada.
Els sectors que podien quedar més tocats, més afectats, més perjudicats, si em permet la paraula perjudicats?
Bé, a priori són els sectors que exporten més a Estats Units, que aquí estem parlant de la indústria química, tot el que és la indústria farmacèutica, productes farmacèutics, maquinària, tot el que són els béns d'equip i el sector agroalimentari. Aquests són els quatre grans sectors que el 2024 han exportat més als Estats Units. Estem parlant de 4.351 milions d'euros, 3.161 empreses que exporten regularment als Estats Units. Llavors, clar, les empreses que exporten als Estats Units serien les que estarien a priori més afectades directament, però com dic, cal veure doncs a quins productes s'acaben aplicant els aranjels. De moment ara està afectant a tot el que és l'acer i l'alumini i els productes derivats. I veurem la setmana que ve si això doncs s'amplia.
Arriba més. Dels contactes que han mantingut amb les empreses, quines sensacions han pogut treure? Que hi ha entre l'empresa hi ha inquietud, incertesa, hi ha por davant aquestes amenaces d'administració Trump?
Hi ha més confusió i incertesa que res més. Sí que les empreses que hem estat parlant dels sectors més industrials, la visió que tenen és, escolta, nosaltres anem veient i de moment els Estats Units és un mercat que per ells és potent i aquests aranzels els acabarien a priori traslladant. Per tant, seria un increment de cost dels seus productes en el mercat, però pensen que això el mercat ho pot assumir. Aquí estem parlant de productes industrials i, per tant, a priori tenen un marge més ampli. Sí que les empreses del sector agroalimentari, especialment el vi, perquè les empreses de vins i caves als Estats Units és el primer mercat, la primera destinació de les exportacions i, per tant, aquí hi ha més preocupació. També estem parlant de productes que potser doncs, el marge no és tan elevat i, a més, l'amenaça és d'un aranjal del 200%, que això és una
brutal, no?
Un import brutal. Per tant, caldrà veure com s'acaba traslladant tot això.
Quan es podia concretar aquests aranjals del 200% que ens comentava? Hi ha algunes estimacions o no?
La setmana vinent...
És una setmana clau.
És la setmana clau, perquè Donald Trump va demanar a la Secretaria de Comerç que fes un estudi dels dèficits comercials que els Estats Units té amb els diferents països i a partir d'aquí, en funció de veure quins països i productes doncs cobren més aranzel als Estats Units versus el que els Estats Units els cobra als altres països, doncs aplicaria aranzels. Aquí cal veure això després com es trasllada. En el cas d'Espanya, Espanya té un... Estats Units té un superàvit amb Espanya, per tant, a priori, a nivell macro, no afectaria. Però després, si vas producte per producte, tal, clar, això s'ha de veure, no? Per tant, la setmana que ve vinent és clau. I l'aplicació dels aranzels del 200%, Trump ho va anunciar perquè la Unió Europea va anunciar unes contramesures als aranzels que ja s'estan aplicant a l'acer i l'alumini. Per tant, les contramesures que vol aplicar entrarien en vigor també l'1 d'abril amb possibilitat de posposar-se el 13 d'abril, aquestes contramesures de la Unió Europea contemplen posar aranzels més elevats al bourbon i altres productes americans. I és arrel d'això que després Trump va dir, val, doncs si poseu aranzels al bourbon, jo posaré...
Jo més,
doncs
no?
Els...
En fi, senyora Serradell, l'indústria catalana també importa dels Estats Units. Quina és l'afectació que podia tenir pels consumidors catalans tot aquest daltabaix que estem visquent?
O no gaire? El que importa dels Estats Units són combustibles, principalment petroli i gas. Llavors, a nivell d'afectació, a veure, les importes, si la Unió Europea fa contramesures, sí. I de fet ja hi ha aquest paquet de contramesures, que la setmana que ve a priori es començaran a aplicar, són per... és a dir, importaríem productes d'Estats Units més cars, però de les categories, bàsicament, és Bourbon, Texans, yeah. Harley Davidson. De moment, aquesta és la llista. Però la Unió Europea està estudiant d'ampliar-la, sobretot productes agrícoles i tal. Llavors, caldrà veure si això es posa en efecte i, per tant, la importació d'aquests productes seria més car.
Molt bé, senyora Cristina Serradell, moltíssimes gràcies per les seves explicacions, donar una mica de llum en aquest panorama tan complicat i confós que és ara mateix les reaccions del senyor Trump amb els seus arancels. La senyora Cristina Serradell és la directora de negoci internacional d'Acció, que és l'agència del govern per a la competitivitat de l'empresa. Senyora Serradell, gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Doncs heu escoltat a la senyora Cristina Serradell amb el tema dels arancels que vol imposar l'administració dels Estats Units en bona part dels productes d'Europa i també productes que estan fabricats aquí a Catalunya. I atenció, ja ho he dit, que la setmana que ve pot ser una setmana clau en tot aquest conflicte. Nosaltres ara fem una petita pausa per obrir l'àrea de serveis. Comencem parlant del temps. Després de dies de pluja més extenses, avui els ruixats van a la baixa i tenim ja moltes més estones de sol i també de ressol durant aquest matí, amb algunes boires i també algun ruixat aïllat cap a la cara nord del Pirineu, amb una cota de neu que s'ha situat al voltant dels 1.400 metres. A la tarda s'esperen xàfecs al voltant del Montseny i també cap al Vallès Oriental, la Selva i Osona, que també podrien arribar al Ripollès i a la Garrotxa. La resta es mantindrà el sol més aviat com a protagonista, amb temperatures força agradables. Sàpiguem ja com està la xarxa viària avui amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, la circulació en general es manté estable pel que fa a les principals vies. Únicament recordar, ens queda, en el cas de l'autopista AP7, per un vehicle variat pendent de retirar a Santa Perpètua de Mogoda, dos carrils ocupats en sentit sud. En aquest cas, hi ha uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb retencions en aquest tram de Santa Perpètua, a l'AP7 i en sentit sud. A la resta de punts, més enllà de certa intensitat, ara migdia, sense massa dificultats. Això sí, recordem que queden encara algunes vies tallades pel pas de la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hem parlat dels arancels a l'àmbit econòmic, però també hi ha d'altres arancels a l'àmbit ideològic. Per exemple, aquest que t'explico ara, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'ordre del president dels Estats Units, Donald Trump, no té cap validesa jurídica a Barcelona ni cap legitimitat democràtica ni política, i ha garantit que mantindran el programa American Space a la biblioteca de Can Fabra, al barri de Sant Andreu. Collboni ha assegurat que l'Ajuntament no farà cap pas enrere en polítiques d'igualtat i inclusió de gènere i ha criticat el qüestionament del president americà de valors indestriables de la identitat de Barcelona. Són principis troncals i més necessaris que mai, ha revelat en una compareixença aquest matí. Esquerra, Junts i els Comuns han criticat també el govern el requeriment del govern americà, instant el govern de l'Ajuntament de Barcelona a retirar els continguts d'aquesta exposició a la biblioteca de Can Fabra. T'explico ara que el Departament de Salut impulsa des d'avui una campanya per promoure la donació d'òrgans, posant el focus en intentar reduir les negatives familiars. I és que l'oposició familiar a donar arriba en els primers mesos de l'any al 27,2%, un fet que suposa un punt percent més respecte a l'any passat. Mario Quero, com es vol donar la volta a aquesta situació?
Per revertir la situació actual, la Conselleria de Salut ha apostat per sensibilitzar la ciutadania, combatent els tabús i resolent dubtes, especialment entre les noves generacions. El director de l'Organització Catalana de Transplantaments, Jaume Tord, ha apuntat que, tot i l'augment de les negatives, les xifres actuals de donacions i transplantaments són positives, però alerta de cara al futur.
Les dades avui són bones, les xifres de transplantament són bones, de negatives altes, però anem bé, però no tenim cap garantia de què passarà d'aquí 10, 15 o 20 anys. Per tant, o anem introduint aquests valors i aquesta sensibilització a la gent jove, o potser d'aquí uns anys no ho tindrem tan bé.
Tort ha explicat que el motiu de l'increment d'aquest rebuig es produeix per diversos factors, com el cultural o la diversitat social, i també a la situació de dolor profund en què es troben les famílies, fet que condiciona el treball dels professionals que estan a primera línia. Tanmateix, ha destacat que amb un donant d'òrgans es pot ajudar fins a 8 persones i amb teixits fins a un centenar. Finalment, cal posar en valor que el passat 2024 es va poder trasplantar a més de 1.300 persones, gràcies a 381 donants, i que això suposa un llegat de vida per a molta gent.
I la titular de Salut, Olga Pané, ha expressat aquest matí la seva preocupació per l'elevada quantitat de baixes laborals i Catalunya, atenció, se situa com la segona comunitat amb més baixes. Tot i això, Olga Pané ha negat que el govern tingui en marxa un pla per incentivar els metges perquè fomentin les altes.
Amb tot, a principis de setmana saltaven les alarmes perquè aquesta proposta sí s'havia inclòs en un document informatiu elaborat per l'Institut Català de la Salut i que ja s'havia enviat als responsables de tramitació d'altes de Barcelona del centres d'atenció primària. Però davant de la polseguera que va aixecar, el Departament de Salut va retirar la proposta. En tot cas, la consellera Olga Pané diu que alguna cosa s'ha de fer i s'ha d'estudiar molt bé una situació que considera preocupant. Per què? Ja ho apuntaves. Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més baixes per incapacitat temporal. I fent una comparació amb Madrid, té una taxa de 47 per 1.000, mentre que la comunitat madrilenya és de 32 per 1.000. I amb aquestes dades a la mà, la consellera defensa que cal fer una revisió.
És un problema, sí. I a 15 punts de Madrid, 47 per 1.000 Catalunya, 32 per 1.000 Madrid. Deu passar alguna cosa. Per tant, faríem ben mirant-ho. I no estic dient de qui és la responsabilitat ni no. És algo que ens hem de mirar. Primer que res, per saber si estem més malalts que els altres. I en segon lloc, per veure si realment tenim alguna disfunció. Per tant, és raonable que aquest tema el revisem.
Tot plegat ha passat al Parlament durant la sessió de control al govern, on una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que s'han iniciat ja 148 actuacions inspectores des de l'aprovació per decret del règim sancionador de la Llei d'Habitatge. En concret, s'han obert 68 inspeccions en establiments físics oberts al públic, 74 a pàgines web d'immobiliàries i 6 als principals portals immobiliaris.
Gràcies, Yolanda. Un apunt a la crònica política judicial. El ple del Tribunal Constitucional ha anul·lat per unanimitat els vots delegats dels pròfugs Carles Puigdemont i Lluís Puig en el ple de Constitució del Parlament, però la decisió no té efectes pràctics. El Tribunal estima en part el recurs presentat pels diputats del Partit Popular, però aquests dos vots no van ser determinants per triar la mesa presidida per Josep Rull. Els populars van recórrer l'acord d'elecció de la mesa del Parlament i l'acte del president de la cambra que el declara constituït comptabilitzant els vots de Puig i de Puigdemont, dos fugits de la justícia. El passat 25 de juliol el Parlament va aprovar una reforma del reglament justament per habilitar el vot telemàtic i ampliar els supòsits per la delegació de vot. Ho va fer de forma express per lectura única. Arriba ja el moment de fer una pausa per publicitat i després t'explico quin dia sortirà en processó la Mare de Déu de Montserrat, des de l'any 1997, atenció, que la imatge no deixava el cambril.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El 27 d'abril, amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, la imatge sortirà en processó per primer cop en aquest segle. I coincideix aquest fet amb les celebracions del mil·lenari de Montserrat. Mar Puerto, explica'ns.
Sí, aquest serà un dels moments àlgids de la festa. La celebració de la Diada, que coincideix amb el mil·lenari de Montserrat, s'allargarà tot el cap de setmana del 26 i 27 d'abril i comptarà amb les tradicionals ballades de sardanes, misses i un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. A més, el comissari del mil·lenni, Bernat Juliol, ha explicat que l'última vegada que va sortir del Cambril va ser l'any 1997.
La Mare de Déu només va sortir 2 vegades, el 1947 i el 1997, pels 50 anys de la... per l'entronització en el 47 i pels 50 anys de l'entronització. Per tant, i aquí serà la primera vegada que la Mare de Déu de Montserrat surt del Cambril per participar en una celebració eucarística en el segle XXI.
Espiritualitat, cultura i participació són tres dels elements que s'han tingut en compte a l'hora de programar les activitats per la celebració de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, amb l'objectiu de que hi pugui participar el màxim de gent possible i tenint en compte que en un dia de festa normal ja hi acostumen a pujar unes 15.000 persones.
Mentrestant, els grups d'Esquerra i els independentistes de l'Ajuntament de Barcelona han acordat iniciar els tràmits per canviar el nom dels jardins de mossèn Cinto Verdaguer situats a la muntanya de Montjuïc. La proposta és que passin a ser els jardins de Jacint Verdaguer, sense cap referència al fet que el poeta va ser també sacerdot. Només Partit Popular i Vox hi han votat en contra. L'obsessió anticlerical, en aquest cas, és, podríem dir, absurda i demostra que els que han votat pel canvi de nom coneixen ben poc l'obra de mossèn Cinto. Mario Quero.
El districte de Sants Montjuïc ha ratificat el canvi de nom dels jardins mossèn Cinto Verdaguer, eliminant el seu títol honorífic catòlic per passar a anomenar-los Jardins de Jacint Verdaguer. Aquest canvi de nomenclatura, ratificat al ple del districte a proposta del PSC amb el suport d'Esquerra, Comuns i Junts, només s'ha trobat en l'oposició municipal del Partit Popular i de Vox. El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha recordat que en altres carrers de la ciutat ja s'havia eliminat el sant. Tanmateix ha criticat que el canvi de nom s'hagi fet sense escoltar els veïns i recorda.
No es la primera vez que el gobierno de Collboni utiliza el nomenclàtor para borrar las raíces cristianas de nuestra ciudad. El cambio de nombre de los jardines mossèn Cinto Verdaguer responde a una obsesión ideológica de la izquierda.
Gonzalo de Oro, líder de Vox al consistori, ha titllat de lamentable el canvi i critica l'eliminació de referències religioses dels carrers en aquest mandat de Collboni, seguint la senda de l'exalcaldessa Ada Colau.
Nos parece lamentable esta obsesión del alcalde por eliminar el origen cristiano de nuestra civilización, de nuestra cultura y de nuestra ciudad. Allá él. Está obsesionado con hacer guiños a la cultura musulmana y, sin embargo, negar la realidad de su pueblo y la realidad de su ciudad, que es una realidad de origen cristiano, le guste o no le guste al alcalde.
Finalment, pel que fa al Partit Socialista, han defensat aquesta eliminació de la paraula mossèn, argumentant que volen remarcar la dimensió literària de Verdaguer per sobre de la dimensió religiosa.
Podríem dir que és un mantra, això de que l'aviació comercial és una de les formes de transport més segures que hi ha. I ho és perquè tragèdies com la de l'avió de Germanwings no s'han ignorat, tot el contrari. Tots els successos del passat han servit per millorar la seguretat aèria, el cas de Germanwings o el cas d'Espanair, per exemple. Ens quedem amb aquest cas concret de la Germanwings. La primavera de 2015, el vol 9525 d'aquesta companyia alemanya es va estavellar als Alps a causa d'un acte deliberat del copilot. Aquest succés va portar a la revisió dels protocols de salut mental i a l'implementació de la regla de 2 tripulants sempre en cabina, que exigeix que 2 persones siguin presents a la cabina en tot moment, fins i tot si un dels pilots ha d'absentar-se breument. Cadascun dels molts accidents aeris que han deixat petjada, com aquest de Germanwings o com en deia el d'Espanair també, han impulsat millores que han fet que volar sigui avui molt més segur perquè la indústria aeronàutica està més ben preparada i, com en deia, volar és avui en dia molt i molt segur. Aquest matí, a Rel en Cope Catalunya i Andorra, hem analitzat tots aquests canvis que han suposat aquests accidents aeris amb l'Àngel González, que és pilot i subdirector del Departament Tècnic del SEPLA. Amb ell ha estat la Mar Puerto.
Sí, una dècada després de la tragèdia, la seguretat aèria ha canviat en alguns aspectes fonamentals. En aquella època els protocols no eren els mateixos i una mesura que es va implementar arran de l'11S va ser clau. Ho explica Ángel González, pilot i subdirector del Departament Tècnic de SEPLA.
El proceso de certificación médica entre exámenes periódicos que no impidió que el piloto continuara ejerciendo, el miedo a las consecuencias socioeconómicas de la pérdida de licencia que pudiera derivarse de esa situación. Además, la normativa alemana en ese momento no especifica claramente la jerarquía entre confidencialidad médico-paciente y seguridad pública y además unas puertas que se diseñaron a partir del 11S. Una medida mitigadora del 11S se convirtió en un factor contribuyente, claro, en este caso, para que no se pudiera acceder desde la cabina de pasaje a la cabina de mando si no tenías una autorización.
A partir de l'accident es va establir un protocol que recomana que sempre hi hagi dos tripulants a la cabina durant el vol i també s'ha intentat millorar la detecció de problemes mentals en pilots d'aerolínies. A més, tant a Alemanya com a altres països, es va establir després de l'accident controls aleatoris de consum d'alcohol i de drogues a pilots i Espanya també les va incloure el 2021 a la seva normativa, així com també, per exemple, comprovacions aleatòries de la salut mental dels pilots durant la seva carrera, mentre que abans del sinistre de Germanwings no es feien avaluacions psicològiques addicionals un cop contractats.
Es posible que te puedan hacer un control de alcoholemia o de sustancias psicoactivas aleatorio. Anteriormente era posterior a un incidente o accidente. Se investigaba si había podido ser un factor contribuyente que alguien hubiera tomado algún tipo de sustancia o que no se encontrara apto para volar o en condiciones para volar. Y ahora es de una manera aleatoria. En la rampa te pueden hacer un control de alcoholemia y sustancias psicoactivas. Se han hecho más de 2.000 en el último año.
Recordem que el copilot alemany de 27 anys que va provocar l'accident tenia seriosos problemes mentals que ja s'havien manifestat en forma de depressió severa el 2008 i poc abans del sinistre havia consultat nombrosos metges, entre ells psiquiatres i també oftalmòlegs, perquè creia que tenia problemes de visió. Va ser un d'aquells psiquiatres, de fet, qui va dictaminar setmanes abans de la tragèdia que no era apte per treballar i li va receptar antidepressius i li va prescriure la baixa mèdica.
I ara puc saludar la senyora Lourdes Bonet, que és la presidenta de l'Associació d'Afectats pel Vol de Germanwings. Senyora Bonet, molt bona tarda.
Bona tarda.
10 anys ja del tràgic succés, ferides, jo diria que tancades, però encara amb cicatrius, jo no sé si estan ben ajustades o no. Encara hi ha moltes famílies amb aquestes cicatrius, veritat?
Jo crec que hi són totes amb cicatrius.
Ja. Yeah.
No crec que ningú hagi superat aquesta tragèdia tan gran que ens va tocar viure.
Mm-hmm. Recordant una mica com van anar els fets d'aquell terrible dia, com creus que podia haver canviat la història si la companyia aèria, en cas Germanwings, hagués sabut que el pilot, Lubitsch, doncs estava de baixa i estava malalt?
Doncs jo crec que raonablement podia haver canviat totalment. És a dir, jo penso que la companyia, si hagués sabut que estava aquesta persona malalta i sobretot amb condicions de no volar pel problema que tenia de salut, no perquè la companyia no pot saber mai, ni la companyia aèria ni cap empresa pot saber, evidentment, mai quin tipus d'enfermetat té una persona quan està de baixa laboral. Però sí que és evident que en aquest cas aquesta persona portava moltes baixes laborals seguides en poc temps i sí que es coneixia que en una època passada havia tingut problemes de depressió. Clar. Llavors, jo crec que hagués actuat com li corresponia, és a dir...
Sí, sí. Apartant-lo.
Exacte, apartant-lo de la seva feina.
Clar. Vostès han demanat endurir els controls sobre els pilots a nivell de la Unió Europea. Per ara, jo crec que tot són recomanacions, indicacions. Creu vostè que s'aconseguirà aquest canvi legislatiu que estan reclamant vostès?
A veure, no és que nosaltres haguem demanat endurir controls als pilots, perquè aquesta paraula és molt dura, com diu la paraula endurir.
Exigir.
I podria sonar que nosaltres anem contra els pilots, i no és així. Nosaltres no estem demanant endurir controls contra els pilots. Nosaltres estem demanant que a nivell que Espanya ja es va aconseguir, el 27 de desembre del 2022, hi va haver un canvi legislatiu, i es va aconseguir que les baixes laborals ja passin directament del metge a la mútua i a l'empresa. És a dir, què demanem nosaltres? Que els comunicats de baixes mèdiques passin directament del metge a l'empresa, perquè l'empresa ho conegui de seguida, que és el que va passar, que en aquest cas el copilot estava de baixa mèdica des del 12 de març, li havien diagnosticat que estava malalt i li havien donat una baixa mèdica del 12 de març al 30 de març, és a dir, el dia 24 de març estava en plena baixa. I estava treballant.
Aquest canvi legislatiu que tenim aquí a Espanya estaria bé aplicar-lo a la resta d'Europa, no?
Sí, això és el que nosaltres demanem i aquí, de fet, quin paper... és el que començarem a treballar perquè es pugui aconseguir.
Clar, i aquí quin paper ha de fer el govern espanyol a nivell d'Europa? Els hi fa costat a vostès?
Bé, nosaltres, el govern espanyol, quan el president Pedro Sánchez va ser president de la comissió durant 6 mesos, pel torn que els hi toca, li vam demanar que nosaltres creiem que era el moment de que ell, en contacte amb els seus homòlegs del resta de països de la comunitat o de la Unió Europea, fessin passos endavant amb això i impulsessin mesures legislatives en els seus països. Perquè això no depèn, no és una normativa que depengui del Parlament Europeu. És una mesura que cada país la controla. Ells mateixos no pot intervenir-hi ningú més, amb la qual és evident que ha de ser les autoritats i els grups polítics dels respectius països que impulsin
canvis legislatius, clar. Sí. Aquests últims dies hi ha hagut actes de record, de memòria, per les víctimes d'aquest accident. S'han fet actes al Prat, a França, a Le Magné, i tinc entès que ara voleu o volen organitzar-ne una a Montserrat, veritat? Per què?
Sí, l'estem organitzant.
Ja hi ha data i tot?
Prevista. Sí, pel dia 6 d'abril al monestir de Montserrat, en el qual participarem en una missa en memòria de les víctimes, i després instal·larem una placa commemorativa del desè aniversari a la muntanya de Montserrat en memòria de totes les víctimes del sinistre.
Per què heu triat Montserrat, Lourdes?
Doncs hem triat Montserrat per diversos motius. Un d'ells és... van morir entre els 51 espanyols, 39 d'ells eren catalans, que tenim Montserrat molt a la vora, i tinc constància que tota la resta de víctimes, no solament espanyoles, sinó de molts altres països, i no víctimes, tenen molta devoció, molta sintonia amb Montserrat. Llavors, per nosaltres, un altre motiu és que els nostres familiars van morir en una muntanya. Llavors, els volem recordar en una altra muntanya.
Molt bé.
I volem que quedi un record per sempre, perquè qualsevol persona que vulgui estar potser més a prop, d'alguna manera pues, significativa o de simbologia, tingui algo, doncs, més a la vora, que no és l'Evernet, que ens queda doncs bastant lluny.
Per cert, parlant de l'Evernet, senyora Bonet, tindrà continuïtat l'acte de l'Evernet, que crec que organitza l'Ustança, o creu que... Què trontolla aquest acte de record?
Nosaltres no tenim cap notícia de per què no ha de continuar. En aquests moments, ahir es va fer l'acte, la companyia aèria el va fer doncs, amb la mateixa dignitat que cada any i amb el mateix respecte, i nosaltres no tenim per què pensar que no. No ens han dit res i nosaltres creiem que les nostres víctimes no ens les tornaran ja mai més. Clar. Per tant, les hem d'honrar i recordar sempre.
Molt bé, però ens ha atès molt amablement la senyora Lourdes Bonet, que és la presidenta de l'Associació d'Afectats pel Vol de German Wings. Senyora Bonet, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i estarem molt atents a aquest acte, que suposo que serà molt, molt sentit, a Montserrat, el pròxim dia 6 d'abril, m'ha dit, no? El dia 6, no?
Sí, el dia 6 d'abril proper, pocs dies falten.
Senyora Bonet, moltes gràcies. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja està aquí el Joan Ballori. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Aquí no res, a les 3 i 5 arribarà Esports Cope preparant ja el partit de demà, aquell partit que va ser ajornat per la mort del doctor del Futbol Club Barcelona. Barça-Osasuna, veritat? A quina hora?
Demà a les 9 de la nit, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Per tant, avui hem tingut la prèvia i hi havia interès en escoltar el tècnic del Barça, Hansi Flick, perquè com era d'esperar s'ha queixat el tècnic del Barça pel tema del calendari, s'ha queixat concretament de que la federació hagi col·locat aquest Barça-Osasuna demà dijous, tot just sortint d'una jornada d'aturada per partits de seleccions i amb alguns futbolistes com Rafinha i Araujo tornant encara des de Sud-amèrica, i s'ha queixat també de l'horari del Leganés-Barça, que jugarà un dissabte a les 9 de la nit, quan el Barça el dimarts següent s'haurà de jugar a Dortmund al partit de tornada dels quarts de final de la Champions. S'ha queixat el tècnic del Barça, l'escoltarem després. Com et deia, tenim a Rafinha i Araujo tornant de Sud-amèrica després de jugar Rafinha en Brasil. No tornarà content el jugador del Barça perquè Brasil ha perdut 4-1 contra Argentina, i Araujo de Bolívia després de jugar al Bolívia-Uruguai amb empat a 0. Araujo no ha jugat ni un sol minut, però Flick ha confirmat que ni Rafinha ni Araujo estaran demà a la llista de convocats. També ha confirmat Hansi Flick que demà la parella de centrals titular serà Íñigo Martínez, Eric García, i que Cubarsí començarà a la banqueta. Tot això al Barça, també pendents dels internacionals al Girona. Han jugat aquesta passada nit i Ángel Herrera, Miovski, que a més ha fet gol amb la seva selecció, Macedònia 1, Gales 1, i Krejci, i a l'Espanyol també han participat Kral, que ha estat suplent amb la República Txeca, i Omar, que no ha tingut minuts amb la selecció del Marroc. També farem ja la prèvia del Barça-Wolfsburg de demà, de Champions femenina. És partit de tornada dels quarts de final. El Barça porta una renda còmoda del partit d'anada 1-4, i parlarem també de bàsquet. Nefasta nit pel Barça ahir al Palau, derrota contra el Bayern de Múnich, i a més greu lesió al tendó d'Aquiles de Metu, que es perd el que resta de temporada. A la volta avui, tercera etapa, arriba a la muntanya, acaba l'etapa d'avui a la Molina.
Molt bé, un calendari molt complet, el d'Esports Cope d'avui. Bon programa, Joan, que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres tanquem migdia Cope Catalunya i Andorra, però continua la informació, com sempre, d'aquí uns segons arribarà Pilar García Muñiz i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.